Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues. El món viu sota un estat de por generat pel combat total entre els països més poderosos i els grups terroristes globals. Un neguit general com a conseqüència del difícil equilibri entre llibertat i seguretat que de moment no sembla caure del cantó de la protecció dels drets fonamentals. No és filosofia, és el que denuncia l'informe anual d'Amnistia Internacional. De seguida hi posarem noms i cognoms a la vulneració de drets. Ara, un tast dels més trepitjats.
Sí, aquesta ONG constata una paralització de l'ONU que permet la continuació de genocidis com el de Darfur, al Sudan. Un augment també de la repressió interna de la dissidència política d'alguns estats, la permissibilitat de la tortura, de les desaparicions forçades, de la violència contra les dones. I, paradoxalment, denuncia que els 5 estats que són al Consell de Seguretat de l'ONU acaparen el 85% del comerç d'armes mundial.
Benet XVI ha atès, ni que sigui parcialment, les demandes de líders sud-americans com el veneçolà Hugo Chávez, que recentment li reclamava que admetés els excessos de la colonització i l'evangelització a Amèrica. Doncs bé, el papa no s'hi va voler referir durant l'últim viatge al Brasil, però ho ha fet avui a Roma, corresponsal.
Sí, efectivament, el papa ha dit que no es poden ignorar els sofriments i les injustícies que van patir les poblacions indígenes durant la colonització d'Amèrica, redreçant d'aquesta manera el discurs que va fer a Brasil quan va afirmar que l'evangelització del continent no havia alienat les cultures autòctones.
I significativa passant davant del Parlament Europeu per mirar que aquestes vacances d'estiu, les trucades de mòbil en itinerància, aquelles tan característiques quan viatgem, fetes o rebudes des d'un altre país de la Unió, siguin força més barates. La mesura contra aquest fenomen, conegut com a roaming, està pendent encara de la ratificació dels estats membres, però avui l'Eurocambra acaba de proposar a Brussel·les, corresponsal, tarifes màximes comunes.
Doncs sí, les companyies estaran obligades a oferir als clients l'anomenada eurotarifa, 49 cèntims per minut per trucar a un altre país europeu i 24 per rebre la telefonada si estem fora de l'estat espanyol, sempre dins la UE. Aquests preus encara aniran baixant els dos anys següents. Quan els ministres ratifiquin la decisió del Parlament, les operadores hauran d'oferir l'eurotarifa entre els seus paquets de preus a partir del juliol, perquè a l'agost, com a molt tard, els clients la puguin escollir si estan interessats.
I a casa, els dos Mossos d'Esquadra imputats per imprudència professional en el cas del jove de Badalona mort com a conseqüència d'un intent de fuga quan el traslladaven detingut, continuaran en actiu mentre la justícia no els acusi formalment de cap delicte. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio el director de Seguretat Pública de la Generalitat, Joan Delort, que també ha precisat que la policia catalana no proveirà l'ús del polèmic punxó fet servir contra alguns manifestants ocupes del cap de setmana passat. Delort ha precisat, però, que a partir d'ara caldrà una circular interna autoritzant-ho. Tot plegat, una acumulació de fets lamentables en poc temps que, segons Delort, han acabat portant preocupació entre la policia catalana.
Jo els Mossos que veig quotidianament o els comandaments amb els que parlo doncs estan, evidentment, preocupats.
I a tocar de les eleccions de diumenge, el candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona ha triat Ciutat Vella per passejar amb l'Antoni Bassas en consonància amb els seus missatges de campanya relacionant immigració amb increment de la delinqüència i deteriorament dels serveis públics. Per Alberto Fernández Díaz, que la població immigrant a Barcelona s'hagi multiplicat per 5 en 6 anys és una de les fonts del problema.
Quan jo dic això i em diuen que sóc un racista, dic, és veritat o no que en els dos últims anys a Barcelona s'han lliurat 100.000 targetes sanitàries a persones immigrades?
També passarem per Esparreguera, on hi ha 8 ferits per una explosió aquest matí en una empresa clínica. Entre els accidentats n'hi ha 2 de greus. I 5 minuts abans de 3 quarts les porta al punt, ara avui amb un menú d'allò més interessant.
Final de Champions aquest vespre, Milan-Liverpool a Atenes, amb el record de l'any 2005 en què els anglesos van remuntar un 3-0 advers. Jaume Pons Arnau, el tècnic del Manresa, confia que l'ascens a la Lliga CB de bàsquet servirà per renovar de cara a la temporada que ve. La Federació Espanyola acaba d'anunciar que Vicenç Tarrés, entrenador del Mataró, serà el nou seleccionador estatal de waterpolo femení.
Situació del trànsit a aquesta hora, connexió amb el RAC.
Bon dia, doncs ara mateix el principal problema, el principal punt amb més trànsit que la resta és el cinturó del litoral, que va molt carregat a l'altura de Cornellà fins pràcticament Sant Feliu de Llobregat. Hi ha hagut fins fa una estoneta un vehicle avariat ocupant un carril en aquest tram del cinturó en direcció a Martorell, per tant, de sortida de Barcelona. A més, a l'autovia 2 també hem tingut un accident a Castellolí, s'han pogut retirar els vehicles i aquí sí que ha millorat del tot el trànsit en aquest tram de l'autovia de Lleida. Són les últimes informacions del Servei Català de Trànsit.
I pel que fa al temps, més núvols que no pas pluja?
Bon dia, doncs aquesta tarda esperem sobretot que els núvols quedin més aviat concentrats en punts del Pirineu i també de les Terres de l'Ebre. La resta, grans clarianes, sol, per tant els núvols del matí més aviat tendiran a esvair-se, poca pluja en general, i la que hi ha hagut acompanyada de fang amb un, dos, tres litres per metre quadrat, sobretot cap a les Terres de l'Ebre. Tarda, per tant, insegura en aquests dos extrems del país, i a la resta, més sol, parlarem de temperatures càlides, sobretot a l'interior de Girona, on esperem valors pròxims als 30 graus.
Les 2:05.
L'informatiu del migdia.
L'anomenada guerra contra el terrorisme global ha generat un estat de por mundial que emmascara la vulneració de drets més fonamentals. En l'informe anual d'Amnistia Internacional, que s'ha presentat avui, es critica aquesta tendència que ha servit, entre altres qüestions, per paralitzar l'acció de les Nacions Unides en la crisi del Darfur, o en la continuació dels incompliments d'Israel, o fins i tot en la repressió interna a Egipte, per exemple.
Sí, Amnistia considera que són un perill contra la seguretat mundial els atacs dels diversos grups armats, però reivindica més atenció de les autoritats a altres amenaces globals. Sentim Montse Garriga, que és portaveu d'Amnistia.
La violència contra les dones és també una amenaça global que pensem que els governs haurien de combatre i de lluitar. Una altra gran amenaça, pensem que són les armes, i que precisament són fabricades i són venudes pels països que són membres permanents del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Un altre perill global és sens dubte el qüestionament de drets, com el dret a no ser torturat.
L'informe també relata alguns avenços del 2006, com ara el processament d'alguns caps d'estat. Sentim el president de l'ONG a Catalunya, Pep Parés.
Sant Rafael Videla, d'Argentina, Gonzalo Sánchez de Lozada, de Bolívia, el general Efraín Ríos Montt, de Guatemala, Luis Echeverría, de Mèxic, Alberto Fujimori, del Perú, i Juan María Bordaberry, d'Uruguai. És fantàstic. No és que me n'alegri per la sort d'aquestes persones, me n'alegro per la justícia internacional. Això és una lliçó i una referència pels nous caps d'estats. Saben que un dia o altre poden pagar el que puguin fer ara.
Finalment, un altre punt per l'esperança és que constaten un retrocés de l'aplicació de la pena de mort a tot el món.
Doncs en aquest clima de psicosi bel·licista al món que denuncia l'últim informe anual d'Amnistia Internacional, ens hem de referir, inevitablement, a l'administració Bush. En un nou intent de justificar la seva política antiterrorista i salvar l'oposició interna, la Casa Blanca ha desclassificat aquesta matinada mateix uns documents segons els quals el líder d'Al-Qaeda, Osama Bin Laden, va ordenar l'any 2005 la creació d'una cèl·lula des de l'Iraq que preparés atemptats contra els Estats Units. S'espera que el president Bush esgrimeixi els documents aquesta tarda en un nou discurs de defensa de la invasió de l'Iraq. Els detalls previs des de Washington, amb el nostre corresponsal.
La Casa Blanca, efectivament, que defensa la seva estratègia militar en dos fronts a les últimes hores. Per una banda, aquest que comentaves, George Bush, que ha ordenat desclassificar documents d'intel·ligència que demostrarien que Osama Bin Laden, l'any 2005, va ordenar al cap d'Al-Qaeda a l'Iraq, Abu Musab al-Zarqawi, formar una cèl·lula terrorista per atemptar fora del país àrab, una cèl·lula que havia de tenir els Estats Units com a objectiu prioritari. I per l'altra, els comandaments militars i diplomàtics a l'Iraq completen una nova estratègia per la guerra que ha d'estar enllestida dijous de la setmana que ve. Segons el Washington Post, s'hi tracen objectius polítics ambiciosos des del nivell nacional al local per encoratjar acords entre les faccions en guerra, i s'hi contempla l'eliminació dels elements més sectaris instal·lats a les forces de seguretat iraquianes i també al govern d'aquell país. En essència, es busquen compromisos concrets per atemperar la guerra civil al país àrab, mantenint la presència militar americana, però incrementant-ne la de l'exèrcit iraquià. S'espera, per tant, que el president Bush en faci esment en el seu discurs sobre terrorisme previst per aquesta tarda mateix.
Gràcies, Washington, i n'estarem molt pendents. I pel que fa al focus de violència que més preocupa aquestes últimes hores, al Líban, milers de palestins fugen de l'assetjat camp de Nakhar al-Bared, al nord libanès, aprofitant la treva entre l'exèrcit i la milícia sunnita al-Fatah al-Islam. Un primer comboi ha entrat al camp, però encara hi ha gent atrapada a l'interior i molts ferits que no han pogut ser evacuats. L'èxode es dirigeix al també camp palestí de Badabi, a 5 quilòmetres del front de combat. I encara en clau internacional, us hem d'explicar que el papa Benet XVI ha reconegut avui que en la colonització d'Amèrica i l'evangelització dels seus habitants hi va haver patiments i injustícies, especialment contra les comunitats indígenes. Amb aquestes paraules, el pontífex matisa el discurs que va mantenir durant el seu viatge al Brasil i que va rebre fortes crítiques dels dirigents llatinoamericans. Aquestes referències les ha fetes des de la capital vaticana. Crònica del corresponsal de Catalunya Ràdio Roma.
El papa Benet XVI, davant de 50.000 persones a la plaça de Sant Pere, reunides per l'Audiència General, ha volgut redreçar el sentit de les paraules pronunciades durant un discurs en el santuari brasileny d'Aparecida i ha dit que no es poden ignorar els sofriments i les injustícies infligides pels colonitzadors a les poblacions indígenes americanes, els drets de les quals molts cops no van ser respectats. El papa Ratzinger ha volgut precisar el seu propi pensament després de les protestes dels líders indigenistes i del presidents de Venezuela i Bolívia, Hugo Chávez i Evo Morales, que havien protestat airadament després del discurs del papa en el santuari d'Aparecida. El pontífex havia afirmat que l'evangelització del continent no havia alienat les cultures de les poblacions autòctones.
902 19 0049. Siguis on siguis, truca'ns per saber el més nou. Els últims titulars de Catalunya Informació al teu telèfon. Des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, 902 19 0049.
Catalunya Informació, la ràdio de referència.
Escàndols de primavera a Hipogegant.
Mobles de jardí i terrassa a preus sense competència.
Fixa't, cadira de la millor fusta per interior i exterior teca de Kènia, 59 euros.
Tot el que us fa falta per al jardí aquesta primavera ho trobareu a Hipogegant a preus d'escàndol.
Granollers, carretera de Granollers a Sant Celoni, quilòmetre 1,8. I també som a Terrassa, Girona i Vilanova i la Geltrú.
Endesa és l'empresa elèctrica líder en sostenibilitat segons un dels índexs més prestigiosos del món, perquè utilitza totes les tecnologies disponibles per assegurar el subministrament de l'energia. Perquè ho fa de manera compatible amb la preservació i el respecte del medi ambient. I perquè assumeix que la seva primera responsabilitat és donar un servei de qualitat als seus clients. Endesa. Compromís amb la sostenibilitat. Compromís amb el servei.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Les 2:12. Aquest estiu podríem pagar les trucades amb mòbil fetes des de qualsevol país de la Unió Europea més barates. I és que, si més no, l'Eurocambra avui ha posat una pedra molt i molt important. El Parlament Europeu ha aprovat finalment la norma que retallarà fins a un 70% de mitjana el preu per poder utilitzar el mòbil a l'estranger. El nou reglament podria entrar en vigor, com dèiem, aquest mateix estiu. La crònica des de Brussel·les. Endavant.
La decisió del Parlament Europeu obligarà les companyies a oferir als clients l'anomenada eurotarifa, amb 49 cèntims per minut com a màxim per trucar a un altre estat de la UE i 24 per contestar des de l'estranger. Les operadores podran presentar més opcions de preus i el consumidor escollir la que consideri més convenient, però l'eurotarifa haurà d'estar disponible. La comissària de Societat de la Informació, Vivian Reding, va impulsar aquesta iniciativa perquè considera que els preus actuals són abusius.
Amb la decisió d'avui, cau una de les últimes fronteres d'Europa, aquella de les factures inflades que castiguen els ciutadans que exerceixen el seu dret de lliure circulació.
Els estats membres hauran de ratificar la decisió d'avui al Consell de Telecomunicacions del 7 de juny. Durant tot el juliol, les companyies hauran de posar a disposició dels clients les seves ofertes perquè els consumidors puguin escollir l'eurotarifa, com a molt tard, a l'agost. Si el client no diu res, se li aplicarà automàticament l'eurotarifa.
Gràcies, Brussel·les. A l'estiu, doncs, habitualment acostumem a trucar a mòbil des de l'estranger i també viatgem. El canvi climàtic provocarà catàstrofes, danys a la costa i farà que apareguin nous competidors pel turisme de sol i platja. Ho diu un estudi presentat en el Simposi Internacional de Turisme de l'Escola de Negocis ESADE de Barcelona, que conclou que els consumidors hauran d'acabar acceptant l'aplicació de les anomenades ecotaxes, les taxes mediambientals.
L'estudi, que recull l'opinió d'experts europeus, diu que el canvi climàtic ja ha començat, que viurem en una constant incertesa els pròxims anys i que el litoral mediterrani en viurà els efectes. Malgrat això, afegeix que el consum turístic no se'n ressentirà, però que caldrà prendre mesures com, per exemple, sensibilitzar els ciutadans perquè no posin mala cara si s'apliquen ecotaxes. Josep Francesc Valls és el director del simposi.
Hay un decantamiento de que el turista debe aportar una parte alícuota a lo que utiliza. Si está utilizando territorio y está utilizando patrimonio, pues no tenemos otra forma de actuar que hacerle pagar adecuadamente por esto. Y en este sentido, pues hay municipios donde ya se está planteando, algunos donde ya han implantado alguna tasa.
Els experts encastats creuen que els més afectats pel canvi climàtic seran el turisme d'esquí, el de sol i platja i el de golf, i opinen que els màxims responsables del canvi climàtic són les empreses. A més, proposen que es faci una gestió integral de les destinacions turístiques amb consens del sector públic i privat.
Una altra notícia ara que us la destacàvem en portada, 8 persones han resultat ferides a causa d'una fuita química que hi ha hagut aquest matí en una empresa d'Esparreguera, al Baix Llobregat. 2 dels ferits estan hospitalitzats en estat greu. La fuita d'òxid nitrós l'ha provocada el trencament de la vàlvula d'un dipòsit. Rebem els detalls d'aquest accident laboral des d'Esparreguera mateix.
La fuita s'ha produït cap a les 10 del matí a l'empresa Quality Chemicals d'Esparreguera. En mitja hora, les 7 dotacions de bombers que s'han desplaçat fins al lloc del sinistre l'han aconseguit controlar. La fuita ha provocat ferides en 8 persones, 2 d'elles de greus. Un d'aquests ferits greus, de 30 anys, es troba ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital de la Vall d'Hebron, mentre que l'altre, de 48 anys, està ingressat a l'Hospital de Bellvitge amb ventilació assistida. Els altres 6 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Martorell. Com a mesura preventiva, els treballadors de les empreses més properes a Quality Chemicals han estat desallotjats. Un cop s'ha confirmat que la fuita no afectava l'exterior de l'empresa, han pogut tornar als seus llocs de feina.
És un quart de 3 i un minut. Més notícies. Repassem l'actualitat del dia. El Departament d'Interior de la Generalitat es manté ferm en l'ús del punxó per part dels Mossos. No el prohibiran, però sí que fixaran per escrit les circumstàncies en què es podrà utilitzar. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio el secretari de Seguretat Pública, Joan Delort, que reconeix l'efecte desproporcionat que ha tingut fer públics per part del mateix departament els casos de maltractaments policials a la comissaria de les Corts.
Joan Delort defensa l'ús del cubotant, però amb limitacions.
Per la major tranquil·litat de tothom, començant pels propis Mossos, i perquè no se'ls hagi de posar en tela de judici ni de discussió sistemàticament pel que fan i deixen de fer, sí. El que sí que hem donat instruccions molt precises, quan s'hagi d'utilitzar, i només en el cas aquests dels agents que han fet aquest tipus d'entrenament, doncs que això quedi absolutament registrat amb una instrucció de caràcter intern.
Segons Delort, l'estat d'ànim dels Mossos és de preocupació pel qüestionament continu de les seves actuacions. També ha reconegut que l'efecte de fer públiques les pallisses a detinguts a la comissaria de les Corts va ser major del que s'esperaven.
Es va informar a través dels mitjans de comunicació d'uns fets. Això va tenir una certa transcendència. Probablement la transcendència va anar més enllà de la que era pretesa i desitjable, i això és així.
Delort ha explicat que continuen en actiu els 2 Mossos imputats per imprudència professional després de la mort d'un jove quan intentava fugir del vehicle policial a Badalona. D'altra banda, diversos sindicats de Mossos han convocat una manifestació pel 6 de juny en defensa de la dignitat professional del cos.
La seguretat, justament, que guanya protagonisme en la campanya electoral a mesura que s'acosta el dia de les eleccions, diumenge que ve. Abans de parlar-vos-en, us volem explicar que els professionals de Catalunya Ràdio us advertim que la informació electoral que sentireu a continuació no està elaborada, a diferència de la resta de notícies, amb criteris estrictament periodístics i professionals, sinó que respon a criteris de representació política. Per això, denunciem la normativa que ens imposa una determinada distribució de temps entre partits dins de blocs electorals tancats, que considerem que no respecten ni la llibertat d'informació ni l'interès general dels ciutadans. És per això que en senyal de protesta no informem, no signem, volem dir, les nostres informacions. Ara sí, entrem en campanya.
Eleccions municipals 2007.
Josep Antoni Duran Lleida reclama el relleu Saura a la Conselleria d'Interior.
El secretari general de Convergència i Unió demana al president de la Generalitat que tregui Joan Saura de la Conselleria d'Interior perquè, segons ell, defensa més els delinqüents que els Mossos d'Esquadra. Duran acusa Interior d'haver difós les imatges de maltractaments de la comissaria de les Corts i diu que Montilla hauria de buscar una altra persona amb les idees més clares en matèria de seguretat.
Senyor Montilla, prioritzi els interessos del país, la seguretat i la llibertat, substitueixi, no cal que el faci fora el govern, tenc els equilibris dels diversos partits que l'integren, però substitueixi el conseller d'Interior perquè no es pot anar amb una conselleria d'Interior que no es faci costat a la policia autonòmica, que sigui feble i que fins i tot hagi exposat públicament algunes conductes evidentment inacceptables per part d'algun número dels Mossos d'Esquadra. Fent una exhibició pornogràfica.
Durant considera propi d'un sectari que Saura cridés a l'abstenció de l'electorat de dretes. Segons diu, l'actitud del conseller és un deix autoritari que li ha quedat de quan defensava el comunisme.
Doncs Josep Piqué, com Josep Antoni Duran Lleida, també diu que Saura hauria de dimitir.
Les
polèmiques constants sobre els Mossos fan que el cos se senti qüestionat i els ciutadans en desconfiïn, diu Piqué, que també censura que Saura demanés només els d'esquerres que vagin a votar.
L'últim que necessitem és una policia que no tingui plena confiança en si mateixa. Si a més li afegim que el responsable d'Interior també és el responsable de fomentar la participació ciutadana i va demanant l'abstenció, em sembla que la conclusió és ben òbvia, no? Tenim un pèssim conseller i que hauria de fer el senyor Montilla és destituir-lo.
Piqué s'ha desmarcat de les declaracions d'Aznar advertint d'una divisió social semblant a la d'abans de la Guerra Civil. Diu que cal que tothom faci un esforç per mirar el futur.
En canvi, Jordi Miralles defensa la gestió de Joan Saura.
El líder d'Esquerra Unida i Alternativa tanca files amb Joan Saura i diu que si Convergència es fica amb el conseller és perquè tem uns mals resultats diumenge.
Ells han intentat des del primer dia de que no és legítim aquest govern i que no estem a l'alçada de governar. Bé, això té molt a veure amb els resultats que tindrà Convergència i Unió, perquè si es fixa en el monotema de la seguretat i de la legitimitat, vol dir que les enquestes que tenen, com confirmarà el dia 27, no els hi va bé.
Jordi Miralles ha fet campanya avui a Sant Adrià.
Josep Lluís Carod Rovira reclama el parer dels exconsellers d'Interior de Convergència i Unió sobre aquesta polèmica.
Josep Lluís Carod Rovira ha lamentat les crítiques d'Artur Mas a la política de seguretat del govern. Considera que això no passaria ni a França ni a Itàlia i l'acusa d'actuar amb irresponsabilitat. Carod es pregunta si tothom a Convergència i Unió comparteix aquestes crítiques.
M'agradaria conèixer què pensa sobre aquestes declaracions algun antic responsable del Departament d'Interior, algun antic responsable del cos de Mossos d'Esquadra a l'època en què governava Convergència i Unió, perquè estic convençut que de cap de les maneres pot compartir aquestes afirmacions que el que fan creen sospites sobre qui no haurien de crear-la, que són els cos de Mossos d'Esquadra.
El president d'Esquerra Republicana ha fet aquestes declaracions a l'espai Mig Quart de Catalunya Informació.
Celestino Corbacho acusa tant Convergència i Unió com el PP d'hipòcrites.
El secretari de Política Municipal del PSC, Celestino Corbacho, entén que el PP i Convergència i Unió tenen contradiccions en el seu debat sobre la seguretat i les acusacions per les actuacions dels Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, demana més suport al cos policial.
La policia ha de tenir sempre el suport de tots i totes nosaltres. No podem ser tan hipòcrites que els dilluns demanem més policies i més actuació de la policia i el dimarts tots ficar-nos a sobre de la policia. I la presumpció de innocència s'ha de mantenir sempre tant per a una persona que hagi estat detinguda i de la mateixa manera també per a un policia. Això no vol dir que la policia de cap de la manera hagi de tenir carta blanca en res.
El dirigent socialista sosté a més que els problemes de seguretat no estan vinculats exclusivament a la immigració, com segons diu, volen fer creure Convergència i Unió i el PP. En aquest sentit diu que el PSC reclamarà més responsabilitat per les juntes de seguretat local encapçalades pels alcaldes.
Amb un temari diferent, però igualment en campanya, Mariano Rajoy diu que votar al PSOE és avalar les cessions a ETA.
Sota l'arbre de Guernica i amb un to molt solemne, Rajoy demanava als espanyols que tinguin molt clar què significa votar al PSOE.
El secretari general del Partit Socialista, el senyor Rodríguez Zapatero, pide el voto con el objetivo de legitimar sucesiones a ETA y de seguir en la misma línea en el futuro. Yo pido el voto para defender la libertad. Por la derrota de ETA.
Rajoy ha insistit que Zapatero torna a obrir les portes de les institucions a Batasuna i l'acusa d'enfortir ETA.
Mentrestant, José Luis Rodríguez Zapatero, des d'Extremadura, defensa la gestió socialista.
Zapatero ha explicat que l'esforç fet a Extremadura està molt positiu per a Espanya i que, en definitiva, els últims anys, el govern socialista ha aconseguit una Espanya més justa i cohesionada.
Que también han sido buenos para España. Gracias a que Extremadura hoy puede, España también puede decir que cada día es más justa, está más cohesionada territorialmente y tiene ante sí un futuro de mayor igualdad en todos los lugares y en todos los rincones de este territorio.
Zapatero ha dit que sempre és millor que governi a qui menys li agradi fer-ho i ha afegit que a la dreta sempre li agrada estar al poder i si no s'enfaden.
Eleccions municipals 2007.
Ara els alcaldables per Barcelona en campanya. Alberto Fernández Díaz diu que l'arribada d'immigrants afecta els serveis que reben els ciutadans.
Considera que el tripartit municipal no ha sabut gestionar bé l'arribada d'immigrants i no ha previst reforçar el sistema sanitari, cosa, afirma el candidat, que va en detriment de la població autòctona.
A Barcelona s'ha multiplicat per 5 la immigració en 6 anys, ha generat un deteriorament dels serveis socials o de l'assistència sanitària. És veritat o no que en els dos últims anys a Barcelona s'han lliurat 100.000 targetes sanitàries a persones immigrades?
Alberto Fernández Díaz l'ha entrevistat a Antoni Bassas, tot passejant pel Raval, on ha sentit coses com aquestes.
Serà nuestro nuevo alcalde.
Gent com l'Alberto Fernández Díaz no és benvinguda per la seva forma de pensar que té, perquè va en contra de tot el que estem lluitant perquè la gent d'aquí s'integri.
Xavier Trias proposa crear un eix metropolità entre Montjuïc i el Llobregat.
Xavier Trias ha dit que el nou eix de desenvolupament metropolità, el Pla Montjuïc-Llobregat, seria per ordenar el creixement de la ciutat en els seus límits amb l'Hospitalet i el Prat de Llobregat i facilitar així els accessos a la ciutat i la connectivitat entre el port i l'aeroport.
I nosaltres diem la zona franca no serà mai més el pati dels mals endreços, el pati de darrere de Barcelona. Volem recuperar aquesta trama urbana i fer-la arribar al riu. Equilibrarem els usos del sòl, fent habitatges, equipaments, indústries. Potenciarem teixit industrial modern en aquesta zona d'aquí. Relligarem Barcelona amb l'Hospitalet i amb el Prat.
Trias ha afegit que volen relligar Collserola a Morta fent que la muntanya penetri en aquest districte de la ciutat mitjançant la cobertura de la Ronda de Dalt.
Resposta de Jordi Arreu. Diu que aquesta proposta demostra la desesperació de Convergència i Unió.
Jordi Arreu creu que només es pot construir el barri que proposa Convergència i Unió si s'elimina bona part del teixit industrial de la zona franca. El candidat socialista atribueix a la desesperació i feblesa del seu contrincant, Xavier Trias, per fer propostes improvisades com aquesta.
Comença a ser l'expressió més clara de la feblesa, de que no hi ha alternativa i que per això s'han de començar a fer o caricatures o invents en aquesta ciutat.
Hereu ha presentat avui el programa de cultura dels socialistes acompanyat de 30 personalitats del món cultural i artístic de la ciutat, com ara Anna Maria Moix, Gemma Lienas, Pep Tossar, Abel Folk, Custó Dalmau i també l'editora Carme Balcells. Que la cultura catalana, com a minoritària que és, no s'estanqui, és el que ha fet decidir a la Balcells a donar suport a la candidatura d'Hereu.
És un moment importantíssim per la cultura. És l'única cosa que farà que Catalunya no es quedi en una capelleta reduïda en un sector completament marginal. I la cultura no excluyeix ni el català ni els rus, excluyeix res.
El programa cultural dels socialistes proposa ubicar 10 fàbriques abandonades de la ciutat, centres de creació artística, entre els quals destaca Fabra i Couts, l'Escocesa, l'antiga Philips i l'antic hangar del Poble Nou. També els socialistes volen crear un centre d'aprenentatge artístic a cada districte dedicats a la música, a la dansa, al teatre, als audiovisuals i al circ.
I Mamallol vol destinar 70 milions d'euros anuals a fer un pla de pobresa zero.
Imma Mayol i el regidor de Benestar Social, Ricard Gomà, han detallat els tres grans pilars del programa Pobresa Zero. Fer una bossa d'habitatge de lloguer social a partir de pisos buits, millorar la precarietat laboral i ajuts econòmics directes per famílies i infància en risc. Sentim Ricard Gomà.
Hi ha famílies que tenen veritables dificultats econòmiques per satisfer necessitats molt bàsiques. Cal intensificar el sistema de prestacions. Aquí parlem de tornar a doblar en el proper mandat el programa d'ajuts econòmics a les famílies de serveis socials.
El programa també preveu universalitzar el servei a domicili amb la contractació de 100 educadors socials més.
Jordi Portabella vol crear la figura de la cangur familiar.
Portabella preveu que d'aquí a 4 anys existeixin 400 assistents familiars, una figura escollida pels veïns d'un edifici d'un barri que suposa un estalvi de gairebé el 50% respecte a una escola bressol.
De manera compartida, els pares i les mares decideixen, doncs, portar en una persona que té una titulació adequada per fer-ho als seus fills i d'aquesta manera aconseguim dues coses. Primer, una educació amb més detall, més personalitzada per als nens i nenes i, per altra part, doncs, suplir la mancança que hi ha d'escoles bressol en aquest moment.
Portabella ha presentat aquesta i 9 propostes més per arribar a final de mes en un pis de Ciutat Vella.
Esperanza García creu que el fòrum va ser una maniobra especulativa.
La candidata de Ciutadans ha criticat l'operació urbanística del fòrum i ha dit que aquestes no són les necessitats reals dels barcelonins.
Consideramos que gastos de este tipo son absolutamente innecesarios, que las políticas municipales deben pasar por una necesidad de vivienda de protección oficial, bolsas de alquiler municipales y una mejora del espacio y las zonas públicas y parques, pues para que sea la ciudad y esos lugares los espacios interrelacionales.
La candidata de Ciutadans ha criticat també la gestió deficitària del fòrum.
Eleccions municipals 2007. El periòdico et regala en exclusiva el més desitjat de l'estiu. Aconsegueix gratis la tovallola de platja de Cucusumusu. Diumenge t'entregarem la cartilla. Amb el patrocini de Renfe.
La pitjor arma contra la violència és el silenci.
L'obra social La Caixa presenta l'exposició Violència Tolerància Zero, un espai que convida a la reflexió perquè entre tots puguem erradicar la violència. Visita la nostra carpa a la Rambla del Passeig fins al 3 de juny amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vic. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Dos quarts de tres, més actualitat del dia, ara novament amb criteris informatius i no de representació política, tot i que continuem en clau electoral, perquè la campanya al País Basc continua estant marcada un dia més pels intents de l'esquerra Berchale de boicotejar diferents actes per reclamar uns comicis lliures i democràtics. Avui dos candidats d'Acció Nacionalista Basca, de llistes legals, els han detingut després d'interrompre un debat electoral que ETV, la televisió pública d'Euskadi, estava gravant en un hotel de Vitoria. Ja ens esperen a Bilbao.
Txeli Moreno, d'Acció Nacionalista Basca, considera greu que una televisió pública no els convidi a un debat i emmarca aquest fet en el boicot constant que pateixen.
Esto lo único que hace es dejar más a las claras lo que hemos venido denunciando durante toda la campaña, que esto es un Guantánamo electoral y mediático y que bueno, que esto se agrava cada vez más, ¿no? El objetivo que tienen es sola y exclusivamente dejar fuera de lo que son los medios de comunicación ANV para que no podamos transmitir nuestro mensaje y eso es grave en una televisión pública.
Al marge d'aquest incident, gairebé 300 personalitats basques han signat un manifest en contra de l'anul·lació de candidatures independentistes i a favor d'unes eleccions lliures i democràtiques. Entre els firmants, els futbolistes Mikel Aramburu i Gaizka Garitano i també el músic Fermín Muguruza.
Hi ha més notícies, més breus. Sentència per l'assassinat del primer ministre serbi Zoran Djindjic.
4 anys després del magnicidi, el Tribunal pel Crim Organitzat de Belgrat ha declarat culpables els 12 acusats de l'acció i n'ha condemnat 2 de 40 anys a presó. Segons la Fiscalia, el polític reformista va ser víctima de les màfies i de col·laboradors dels serveis secrets i de la policia paramilitar. L'anomenat judici del segle a Sèrbia no ha pogut aclarir del tot els motius ni les inspiracions del crim.
Identifiquen un ciutadà turc com l'autor de l'atemptat suïcida d'ahir a Turquia.
El tipus d'explosiu i les restes mortals indiquen que es podria tractar d'un independentista kurd. De fet, després que el governador d'Ankara anunciés la identitat del suïcida, una sessió del Partit dels Treballadors del Kurdistan ha reivindicat l'atemptat. L'explosió, probablement dirigida contra el cap de l'exèrcit turc, va causar 6 morts i una vuitantena de ferits.
La cèl·lula islamista que va cometre l'11M a Madrid tenia més de 300 quilos d'explosius.
Ho han explicat dos ferits de la Guàrdia Civil que avui han declarat en el judici pels atemptats de Madrid. Tres dels presumptes terroristes que després es van suïcidar en un pis de Leganés van traslladar bona part d'aquests explosius d'Astúries a Madrid entre el 28 i el 29 de febrer del 2004, uns dies abans de la massacre.
Mor una nena de 21 mesos per suposats maltractaments.
La Guàrdia Civil ha detingut el company sentimental de la mare de la nena i aquest migdia ha passat a disposició judicial acusat d'homicidi i maltractaments. La petita, d'origen romanès, ha mort aquesta matinada a l'Hospital d'Alacant. La víctima va ingressar a l'hospital amb traumatisme cranioencefàlic i en estat de mort cerebral.
Dos quarts de tres i tres minuts. Els Estats Units han autoritzat l'ús del primer medicament que protegeix contra l'embaràs i alhora elimina indefinidament la menstruació. Es tracta de la píndola anomenada Librel, que està pensada perquè la prenguin els 365 dies de l'any, sobretot les dones que tenen regles doloroses.
El president de la Societat Catalana de Ginecologia, Ramon Maria Miralles, ha explicat a Catalunya Ràdio per què els especialistes preveuen que no tingui una gran acceptació al nostre entorn.
No passa res per no tenir la menstruació, eh? El que passa que, com que la cultura mediterrània ho ha mitificat, tot això de la menstruació, hem de veure què tal ho va acceptant la nostra població, perquè és possible que els anglosaxons, que tenen una mentalitat bastant més pragmàtica, en molts aspectes ho acceptin millor.
Els experts també apunten la possibilitat d'hemorràgies inesperades i alerten que les dones que la prenguin tindran més dificultats per determinar si estan embarassades. Es començarà a comercialitzar als Estats Units el pròxim juliol.
Doncs durant els pròxims segons mirarem de demostrar-vos que la llei antitabac perd poder dissuasiu. El nombre de fumadors que ha intentat deixar l'hàbit aquest any baixa respecte del 2006, quan va entrar en vigor la normativa a Madrid.
L'any passat provaven de desenganxar-se del tabac un 36% dels espanyols, aquest any un 20%. La part positiva és que un de cada 5 exfumadors ha abandonat l'hàbit en aquest últim any i mig, segons una enquesta de la Societat Espanyola de Medicina Familiar. Sentim el seu president, Luis Aguilera.
Y la ley sigue siendo un elemento clave entre los factores que animan al fumador a intentar dejar el hábito, pero sin embargo no se ha aprovechado todo su potencial disuasorio y tampoco ha tenido un sólido apoyo institucional.
Des del Ministeri de Sanitat s'ha indicat que per ara no s'endurirà la normativa ni tampoc es finançaran tractaments.
Plana cultural, el cinema alemany competeix a la secció oficial del Festival de Cinema de Canes amb L'abisme del cel, una pel·lícula multicultural dirigida per Fatih Akin, un alemany d'origen turc que relata una història que lliga les dues comunitats. Doncs ens n'anem cap a Canes.
La vida de sis persones s'entrecreuen a l'abisme del cel amb una història que balla entre Alemanya i Turquia. Al rerefons s'hi veu la lluita per aconseguir el respecte a tots els drets i llibertats al país musulmà. La veterana actriu Hanna Schigula, Musa de Fassbinder, hi té un paper destacat en el d'una mare d'una jove alemanya que mor a Turquia en l'intent d'ajudar la seva amiga turca detinguda per formar part d'una organització radical.
Each of the characters that
Cadascun dels personatges ha de digerir la mort d'una altra persona i no s'aturen el dolor o l'amargor, sinó que volen continuar amb allò amb què les altres persones estaven implicades.
Amb refons també polític s'ha projectat a Canes Persepolis, una producció francesa de dibuixos animats basada en la vida d'una noia iraniana que passa de donar suport a la revolució islàmica cap a l'exili. El govern iranià ha expressat les seves queixes per la projecció d'aquest film en la secció oficial.
El Centre Històric de Vic, a Osona, és la sisena meravella del patrimoni cultural material de Catalunya. Ha estat elegida entre 14 propostes corresponents a la Catalunya central.
El Centre Històric de Vic, que inclou un conjunt medieval i molts edificis modernistes, ha obtingut el 28% dels vots emesos pels ciutadans. En segon lloc s'ha situat el monestir de Sant Benet de Bages amb el 26% dels vots. Amb l'elecció de Vic ja s'han triat 6 de les 7 meravelles de Catalunya. Totes s'han escollit per votació popular responent a la iniciativa promoguda per Capital de la Cultura Catalana i Catalunya Ràdio per divulgar el patrimoni del país. Aquesta setmana s'elegeix la setena i última meravella que correspondrà a l'àrea de Girona-Rosselló.
Doncs amb el Centre Històric de Vic com a sisena meravella cultural del país, de Catalunya, hem arribat al punt de 2:15 de 3. A la recta final de l'informatiu del migdia de Catalunya Ràdio, el resum. Amnistia Internacional carrega contra l'anomenada guerra global contra el terrorisme.
En el seu informe anual conclou que ha generat un estat de por mundial que emmascara la vulneració dels drets més fonamentals. Com a conseqüència d'això, les Nacions Unides es troben en una situació de paràlisi.
Benet XVI admet que en la colonització d'Amèrica hi va haver injustícies.
El papa reconeix que la colonització i l'evangelització per part de l'Església Catòlica a partir del segle XV va portar patiment i injustícies als indígenes.
Fer servir el telèfon mòbil a l'estranger serà molt més barat.
El Parlament Europeu ha aprovat una reducció de les tarifes del 70% de mitjana que podria entrar en vigor aquest mateix estiu.
L'economia espanyola creix un 4,1% els 3 primers mesos de l'any.
El govern li quadren els números i la satisfacció és plena després de comprovar que és el creixement més elevat des del tercer trimestre del 2001.
Ens ho explicaran des de Madrid.
De molt positiu ha valorat el secretari d'Estat d'Economia, David Vegara, el creixement del PIB al primer trimestre de l'any en un 4,1%. Sobretot, ha dit, perquè es basa en un creixement més equilibrat, aportat per la indústria amb un 5,1% per sobre de la construcció, que registra un 4,9% d'increment.
El dato se puede calificar, sin duda, de muy positivo. La actividad vuelve a acelerarse. El patrón de crecimiento es cada vez más equilibrado y la economía española se mantiene como una de las economías más dinámicas de la Unión Europea. El desglose indica un progresivo cambio de patrón de crecimiento, habiendo crecido la industria más que la construcción, y esto no ocurría desde el año 2000.
Vegar ha pronosticat que a finals d'any, i tenint en compte les dades sobre afiliació a la Seguretat Social, l'economia creixerà per sobre de la previsió inicial del govern del 3,4%.
La borsa espanyola torna a situar-se en zona de màxims històrics en una jornada marcada pel verd arreu de les principals places europees. Anem a la borsa de Barcelona.
En zona de màxims històrics, l'IBEX 35 amb volum moderat opera en positiu al voltant dels 15.130 punts, amb Telefònica i les constructores Ferrovial i Acciona al capdavant. La primera puja al voltant del 3% després que Merrill Lynch ha pujat el preu objectiu de l'acció dels 87 als 100 euros i acciona al voltant del 2,5%, impulsada pels rumors del mercat que podria seguir el camí d'Iberdrola i treure a borsa la seva filial de renovables. Verd arreu a la resta d'europees amb un euro que afeblit es canvia 1,3446 dòlars. El preu del barril de crude Brent, el de referència a Europa i per entregar el juny, s'encareix per sobre dels 69 dòlars i mig a l'espera de les reserves setmanals de crude derivats als Estats Units.
I ara, el temps previsible per les pròximes hores.
Doncs bé, la tarda es presenta en conjunt més estable, amb més sol, però tot i així encara parlem d'un temps una mica insegur. En aquests moments hi ha petits ruixats enfront de la costa de Barcelona, les Terres de l'Ebre, el Pirineu Occidental. La majoria són ruixats poc importants, febles, acompanyats sempre de fang i que aniran desapareixent al llarg de la tarda. Esperem una tarda d'alguns núvols residuals, però en definitiva el que dèiem, de sol i de temperatures caloroses. En aquests moments 29 graus, per exemple, a Girona.
5 minuts per 3 quarts de 3. Fins aquí l'informatiu del migdia de Catalunya Ràdio. Tanquem edició. Gràcies per acompanyar-nos. Fins demà a les 2. Bona tarda.